família, com ja ve sent habitual, pues, avui tenim un nou programa del Fem Salut. I en aquest cas tenim dos convidades. Elles són la Lina Rusneach i la Sara Hernández, TACAI i metgessa del nostre equip d'atenció primària, que en el primer cas ens parlarà de la higiene de mans i la Sara ens parlarà del càncer colorectal. Us deixem amb aquestes entrevistes, doncs. Bon dia. Avui en el Fem Salut volem parlar una mica d'un tema que potser no se'n parla massa, i és la importància de la higiene de mans. Resulta que el 5 de maig, és a dir, tot just aquest cap de setmana, és el Dia Mundial del Rentat de Mans. I evidentment, per destacar una mica aquest fet que és tan important per tenir cura de la nostra salut, com ara veurem, doncs hem convidat al nostre espai a la Lina Rusneach. Ella és TACAI del nostre equip d'atenció primària i amb ella volem tractar una mica aquesta temàtica. Bon dia, Lina.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, per començar, ens podries dir per què és tan important el rentat de mans dins de la nostra vida quotidiana.
És molt important rentar-nos les mans perquè és una mesura molt senzilla i efectiva per prevenir malalties.
Ja sabem que explicar una mica per la ràdio com es fa un rentat correcte de mans pot ser complicat, perquè sempre val més una imatge que mil paraules. Però, si et sembla, Lina, ho podríem intentar. Explica'ns els 10 passos que es recomanen per fer un rentat de mans ideal, diguem-ho així.
Per fer un bon rentat de mans, el primer que hauríem de fer és treure'ns les joies. A continuació, mullar-nos les mans amb aigua i aplicar sabó al palmell de la mà. A continuació, friccionar un palmell de la mà amb l'altre, creant espuma. Tercer pas, friccionar el palmell de la mà dreta sobre els dors de l'esquerra, amb els dits entrecellats, i després fregar un palmell amb l'altre. Fregar els dors dels dits d'una mà amb el palmell, de l'altra amb els dits agafats. El cinquè pas, fer moviment de rotació fregant el pols esquerre amb el palmell de la mà dreta i viceversa. El sisè pas, friccionar la punta de la mà dreta contra el palmell de l'esquerra amb el moviment de rotació. Setè pas, fregar també els canells, tant la part superior com la part inferior, i repetir el gest amb l'altra mà. Vuitè pas, esbandir-nos les mans amb aigua i, per últim, aixugar-nos les mans amb una tovallola d'un sol ús i utilitzar-la per tancar l'aixeta i per obrir la porta.
Mm-hmm. Bé, tots sabem que aquest rentat de mans no sol dur a terme de manera habitual, però el que està clar és que el rentat de mans ha de durar un mínim per assegurar aquesta finalitat, no? Explica'ns una mica quan ha de durar.
Correcte. Aquesta tècnica no es fa de manera habitual, però el que hem de tenir clar, quan tenim les mans visiblement brutes, hem de procurar fer de la millor manera que sabem el rentat. I ha de durar mínim 30 segons.
Aquest és el temps que es recomana
per fer un bon rentat.
Per fer un bon rentat, no? Igual que es recomana un temps per fer un bon rentat de la boca, per entendre'ns, també hi ha una recomanació per fer un bon rentat de mans, no? No ficar la mà i ficar una mica de sabó, estar 2 segons i tornar-la a treure, sinó que hi ha una mica més de feina, no?, en aquest sentit.
Correcte.
Si et sembla, parlem ara una mica de l'època Covid. Tots recordem aquella època, que sembla llunyana però no ho és tant, total fa 4 anys, en què ens vam acostumar a rentar-nos les mans amb gel hidroalcohòlic, no?
Sí.
Què podem dir? És igual d'efectiu?
Doncs no, perquè el gel aquest està preparat d'alcohol i el que fa és desinfectar les mans. I al canvi, un bon rentat de mans amb sabó ens serveix per netejar les mans i eliminar partícules de la brutícia de la nostra pell. Uh-huh. No té la mateixa efectivitat.
Uh-huh. Ja sabem que llavors era la manera fàcil de poder netejar-nos les mans en qualsevol lloc, però clar, com l'aigua i el sabó, igual que en les ferides, no hi ha res.
Correcte.
També podríem dir que una de les persones a les quals hem d'inculcar de forma especial la importància d'aquest rentat de mans és els nens, perquè ja sabem que ells fiquen les mans a tot arreu, van amb les mans superbrutes, i per tant és molt important inculcar des de ben petits aquest hàbit, oi?
Sí. Han d'agafar aquest hàbit perquè d'aquesta manera els ajudarem a prevenir possibles contagis i també els servirà de protecció durant per la seva vida, per tota la vida.
En aquest sentit, dir que sobretot a les escoles, llars d'infants o escoles de primària, no? Doncs és molt habitual que hi hagi molt contacte, no? I per tant, si hi ha qualsevol malaltia de tipus infecciós, doncs és molt fàcil que passi d'uns nens als altres, i una manera de tallar-ho és que hi hagi una higiene de mans, doncs, habitual durant l'estona que estiguin en contacte amb els altres nens, no?
Sí.
Per últim, abans d'acabar, ens agradaria que ens recordessis a grans trets quins són els moments en què cal una bona higiene de mans en el nostre dia a dia.
Doncs després de fer qualsevol tasca, com per exemple manipular aliments, abans de menjar, després d'anar al lavabo, quan toquem animals...
És a dir, una mica de sentit comú,
sí,
d'altra banda, no? Una
sí.
mica de sentit comú seria el que hem d'aplicar per saber aquells moments en què tenim que rentar les mans, i sobretot, ja no cal dir-ho, en aquell moment en què veiem les mans
que estan
visiblement
brutes,
sí. No? Aleshores, en aquest moment seria molt important, pues, poder rentar-nos les mans. Alina, res més. Moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset i haver-nos explicat i fent 5 cèntims de la importància de la higiene de mans.
Gràcies a tu, Armand. Adéu, bon dia.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la introducció, avui també tenim amb nosaltres a la Sara Hernández. Ella és metgessa de família i és referent de patologia digestiva del nostre equip d'atenció primària. Amb ella volem parlar d'una afecció que és, segurament molts de nosaltres coneixem algú o altre que al nostre voltant que ho ha patit. Es tracta del càncer colorectal. Bon dia, Sara.
Hola, bon dia.
Si et sembla, per començar, podríem aclarir quan parlem de càncer colorectal a què ens referim.
Bé, el càncer colorectal, com qualsevol tipus de càncer, es tracta d'un creixement desmesurat, descontrolat, d'unes cèl·lules que s'han tornat malignes i que en el cas que estem parlant, doncs acabaran formant una massa de cèl·lules, un tumor en el budell gros, en el colon.
Mm-hmm. I quan ens referim a... Hem dit que és un tipus de càncer que sol ser bastant habitual. Hi podem posar números una mica amb aquesta afectació,
sí.
No? A quanta gent afecten, a quins, si afecten més el sexe masculí, el sexe femení,
sí.
Les edats, etcètera.
Mira, el càncer de colon és el segon càncer en freqüència tant en homes com en dones. En homes vindria darrere del càncer de pulmó i en dones vindria darrere del càncer de mama. És veritat que afecta a la població majoritàriament i estadísticament afecta més a partir dels 70 anys, però per ser el segon càncer en incidència realment trobem població de totes les edats.
Mm-hmm.
Llavors, podria dir a nivell de dades així més objectives que durant el 2023 s'han diagnosticat a Catalunya quasi 7.000 casos nous. Vull dir que és un càncer molt prevalent.
Mm-hmm. Per tant, és una afectació que sovint ens podem trobar tots plegats, perquè tant infermeria com metges, com quan vinguin a la consulta, doncs no, ens poden comentar una mica sintomatologia diversa que ens pot fer rumiar de que pot ser i pot haver una cosa d'aquestes, no? Però abans de que aquest aparegui, entenc jo que una de les coses que potser ens pot ajudar a prevenir l'aparició d'aquest càncer abans de parlar com el diagnostiquem i quins símptomes ens poden indicar que anem cap aquí, quines recomanacions de caire general afavoreixen de que sigui menys fàcil que aparegui aquest càncer a les persones? Com podem previndre'l?
Bé, com en totes les malalties, pràcticament totes les malalties, la dieta en aquest cas és molt important. Una dieta saludable, rica en aliments frescos, en verdures, en fibra, afavorirà o anirà en contra, vaja, de l'aparició d'un càncer de colon, igual que el càncer de colon, molts altres tipus de càncer. I el que sí que va en contra, que ho pot afavorir, que està comprovat que ho afavorirà, són les dietes amb un alt consum de carn vermella i de carn i d'aliments processats, i com sempre l'alcohol, el tabac i l'obesitat, que estan doncs, això, més o menys o més relacionades amb més incidència de càncer de colon. Després, per altra banda, hi ha altres factors que no podem controlar tant, que no estan en les nostres mans, que són els factors més ambientals i els factors genètics, que evidentment ja no són tan controlables.
Per tant, tindre uns hàbits saludables en general ens poden afavorir, com en moltes altres coses, doncs que el risc de càncer colorectal sigui menor, tot i que el risc zero no existeix.
Exactament.
Com qualsevol cosa. Si et sembla, també el que hem comentat, no? Que ens arriba gent a la consulta de que de vegades pel que ens expliquen podem sospitar. Però a banda d'això, a hores d'ara també des de fa, no sé si recordo, 5-6 anys cap aquí aproximadament, perquè crec que se n'ha fet un parell de tongades, tenim una altra eina per detectar-lo de forma precoç, i ens referim a aquell cribatge poblacional que potser alguns dels que us esteu escoltant heu tingut a les mans, i és que us arriba una carta a partir dels 50 anys, crec recordar, en què cada 2 anys ens recorden que hem de portar una mostra i d'aquesta mostra, si és que surt sang oculta en femta, doncs s'ha de seguir avaluant aquesta mostra, doncs perquè o fem proves a la persona per tal de si això és indicatiu d'aquest càncer colorectal. Si et sembla, recordem com funciona i a què refereix aquesta mostra i aquest cribatge.
Bé, pues això funciona que a partir dels 50 anys i fins als 69 es rep una carta a casa de forma bianual, cada 2 anys, on es convida a participar en el programa de detecció precoç de càncer colorectal. Llavors, aquesta carta la pots presentar a qualsevol farmàcia i allí et donen
una eina per recollir la mostra.
Sí, per poder recollir una mostra de femta, de la qual se mirarà si hi ha sang oculta, és a dir, sang que a simple vista no detectem, però que sí que hi pot ser present. Llavors, si aquesta mostra de femta determina que tens sang oculta en femta, d'aquí et proposaran de fer-te una colonoscòpia. Llavors, d'aquesta colonoscòpia doncs, en sortiran els resultats i d'aquesta manera s'intenta agafar el càncer de forma precoç per poder-ho tractar com més aviat millor i que el pronòstic sigui, evidentment, molt més favorable.
En aquests casos, si no recordo malament, les persones que ja tenen antecedents de la família o que ja han hagut de fer-los colonoscòpies per altres motius, la via aquesta de cribatge, diguéssim, una mica quedaria exclosa, no? Aquestes sí, ja es fan uns altres tipus de seguiment.
Si tu tens algun factor genètic que predisposa al càncer, o bé ja n'has patit, o bé tens una poliposis, que també és una malaltia del colon, on tens, doncs això, vas fent pòlips al llarg de la vida, o bé tens algun altre tipus de malaltia, tipus malaltia inflamatòria intestinal, que et comporta que hagis de fer uns controls de colonoscòpies i uns controls ja més específics, doncs aquesta gent d'entrada no ha d'entrar en aquest programa de detecció precoç, seria per tota la resta de població.
I si et sembla, com hem dit, comentem quins símptomes ens poden posar en alerta a l'hora de sospitar que es pot patir aquest tipus de càncer.
Vale, el símptoma principal que primer apareixerà segurament serà un canvi en el nostre ritme de posicional normal. És a dir, o bé un augment en la freqüència i una disminució en la consistència, el que anomenaríem diarrea, o bé un restrenyiment, o bé que ens costi més i anem de forma més dificultosa. Altres factors, o sigui, altres símptomes que ens poden alertar, i sempre estic parlant d'una diarrea mantinguda i un restrenyiment mantingut, no qualsevol quadre de diarrea de restrenyiment ens ha de fer saltar l'alarma, eh? Altres símptomes això que ens han de això, mantindre una miqueta alerta és la pèrdua de pes injustificada, exacte. I encara més si hi ha un context de diarrea o de restrenyiment, que hi hagi sang a simple vista, que hi hagi sang macroscòpica en una femta i de forma continuada. Repetim que un sol episodi mai és significatiu de res, d'entrada.
També és veritat que en aquest cas pot aparèixer sang, sobretot si és fresca, doncs per les hemorranes, per
Clar,
exemple.
Exacte, perquè la sang en femta, una petita fissura, en les hemorroides externes o internes, de seguida te'n poden donar una mica de sang. Llavors, no tota la sang ens ha de fer alertar, però sí que, sí, repetidament, durant moltes deposicions, durant moltes setmanes, veiem que hi ha presència de sang, doncs això s'ha de consultar al metge de seguida. Vale? I un altre símptoma, que és bastant habitual en el càncer de colon, sobretot quan el càncer afecta parts més terminals del colon, a les parts que estan més a prop de l'anus, és que tens unes ganes d'anar de ventre de forma continuada, que no acabes de sentir que
de buidar, has buidat correctament.
Que no acabes de sentir que has buidat prou i tens constantment com a ganes d'anar de ventre. Vale, i després doncs, també s'hi podrien afegir molèsties abdominals més o menys
Poca gana, per exemple, també podria
estar... La pèrdua de gana, la pèrdua de pes, això, el sentir-te cansat, el sentir que no tens gana, que estàs com a baix d'energia i que darrere d'això segurament si acompanya una pèrdua de pes, doncs tot això també són símptomes d'alarma.
Evidentment, si apareixen aquests símptomes, aleshores és quan els professionals doncs, comencen a fer diferents proves per confirmar o no el diagnòstic, no? Quines són les proves que es demanen de forma habitual doncs per començar a intentar esbrinar si això realment és un càncer colorectal?
Home, inicialment a la consulta es demanarà una analítica on es determinaran doncs, diferents marcadors, es mirarà que no hi hagi anèmia, es mirarà que no hi hagi marcadors d'inflamació, que no hi hagi marcadors d'infecció, es pot demanar un marcador tumoral també específic de càncer de colon, es poden demanar altres tipus de proves que potser et dirigeixen cap a altres tipus de malalties que no necessàriament tinguin que ser càncer, i després se't demanarà també una mostra de femta, o sigui, si fora del programa aquest de detecció precoç en el que tu has d'anar entregant cada 2 anys de forma voluntària una mostra de femta perquè se't cribi, el metge, si tu vas amb qualsevol d'aquests símptomes, molt probablement et demana una mostra de femta per veure si tens sang oculta.
I també a partir d'aquí, si l'analítica surt alterada, aleshores quin és el circuit una mica que seguiu pues, sí, per aquest usuari o usuària cap a on ha d'anar. Se suposa que és cap a consultes externes d'hospital, no?
Exacte. Sí, clínicament és, tot encaixa i a més les proves et confirmen la sospita o van a favor d'aquesta sospita que tu tens, el circuit és derivar-ho a una unitat de diagnòstic ràpid que se'n diu, des d'on se t'atén amb rapidesa, en qüestió de poques setmanes ja estàs atès i allí se't farà una colonoscòpia, que és la prova diagnòstica definitiva.
I suposa que una colonoscòpia també s'agafa una biòpsia, no? de la zona afectada.
Exacte.
i també es valora si realment pot haver una metàstasi, no?
Si la colonoscòpia sortís positiva a favor d'un càncer de colon, llavors et fa un estudi d'extensió, que ja és una atenció hospitalària on hi entren els oncòlegs, per saber si d'aquest càncer se n'ha pogut derivar una metàstasi o alguna altra complicació.
I si es confirmés el càncer, evidentment, llavors ja és segurament tractament en cirurgia i a posteriori tractaments propis de quimioteràpia o radioteràpia, no? Depenent del que es consideri oportú als oncòlegs.
Sí. principalment és la cirurgia, el tractament d'elecció de qualsevol càncer de colon, retirar el tumor, i evidentment depèn de l'afectació que aquest tumor hagi tingut a nivell local o a nivell d'extensió, més enllà del tumor en si, doncs s'haurà de fer o bé quimioteràpia o també radioteràpia, o les dues coses, vaja.
I també això pot implicar que acabem portant alguna mena de colostomia, no?
Sí,
sobretot depenent del lloc on ha hagut l'afectació del tumor.
La colostomia, no? Quan t'han de fer una resecció de colon bastant important i sobretot en zones com a més terminals del colon, on no poden empalmar-ho amb la sortida, amb l'anus, doncs perquè anatòmicament és impossible, llavors te fan una colostomia, que és la bosseta aquesta on hi desemboca la femta i doncs, bueno, per on hauràs d'evacuar a partir d'aquell moment.
Uh-huh. I que això, recordem que alguna vegada també se torna a fer una estomosi, en algun cas, si és que ho considera oportú l'equip de cirurgia pertinent.
Que la colostomia,
no?,
pot ser definitiva, és a dir, que ja no hi hagi una altra manera de solucionar-ho, o pot ser provisional fins que el budell cicatritza i es refà de la primera intervenció, i llavors es tornen a empalmar els dos extrems perquè tornem a la normalitat, no? O al màxim possible a la normalitat.
Bé, Sara, jo crec que han pogut explicar 5 cèntims d'una mica del càncer colorectal. Vols afegir alguna cosa més que no haguem dit?
Doncs no, jo crec que hem pogut parlar, no?, de tots els temes que possiblement puguin neguitejar més a la gent que pugui...
Sobretot recordar, suposo, que la prevenció és molt important, com en totes les coses, i que davant de qualsevol dubte o comentàvem amb el vostre equip de salut, doncs per tal de que puguem ficar fil a l'agulla, no?, i intentar esbrinar si això realment és un càncer colorectal o bé alguna altra cosa que també pot ser que doni molèsties a l'usuari.
I sobretot animar la gent a participar en el programa de detecció precoç de càncer de colon, que està funcionant, s'estan detectant. Clar, ha pujat la incidència de càncer de colon últimament, però també perquè aquest programa ha fet que se'n detectin i que se'n detectin més i més aviat. Llavors, doncs això,
que quan rebeu la carta,
clar,
li feu cas.
Que quan rebeu la carta li feu cas, perquè es detecten ocasionalment, es detecten càncers, i aquests que es detecten a través d'aquest programa es detecten en uns estadis tan inicials que el pronòstic després és evidentment molt millor.
De fet, si no ho recordo malament, també en una primera carta, i en la qual, si tu no has respost a la crida, te'n tornen a reenviar una altra al cap de 2-3 setmanes. Bueno, interessant de que la gent participi del mateix per tal de això que has dit. Doncs...
I que si en el seu moment no hi has participat i t'han deixat d'enviar cartes perquè no hi has participat, tu pots activament posar-te en contacte amb el programa de prevenció. Ara no tinc les dades per poder-les facilitar, però hi ha un telèfon on pots contactar per demanar que se t'inclogui, que se't torni a fer arribar aquesta carta.
Bé, doncs ara res més. Gràcies per haver estat aquí al Fem Salut, i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies. Ja està, no? What was I to do? What can you do when our love affair is over?